David Domènech, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Guillem.
Hola, què tal? David. Ara mateix ets a Rússia, seguint el Mundial de Futbol.
Exactament, ara mateix a Rússia.
Quins partits has vist?
Ricard i el Carles.
Quins partits has vist?
Doncs de moment encara cap, però avui anem al plat fort, que serà l'Espanya-Rússia, aquí a Moscou.
Que guanyarà?
Bueno, no ho sabem, està bastant obert. Aquí no confio massa en la seva selecció. Hola. I, bueno, diuen tots que Espanya, però ja veurem què passa.
Això diuen. T'hem trucat perquè tu fas turisme a través del futbol. És una manera de fer, una bona manera de fer turisme, seguir partits de futbol?
Pues sí, a mi em sembla una bona manera, la veritat. Sempre és un valor afegit al país on vagis, que és un esdeveniment així com un partit de futbol. Em sembla una bona manera, sí, sí.
A quins llocs has estat seguint partits de futbol?
Doncs mira, amb un Mundial és el primer cop que estic i m'està encantant, però bueno, he estat a alguns partits, per exemple, a la final de l'Europa League, a Varsovia, dins d'Espanya també vaig anar a diferents partits, i bueno, a Itàlia també vaig anar a veure un partit de Juventus, a Anglaterra, bueno, una miqueta per Europa, no m'he mogut més d'Europa.
Clar, però per exemple, ara que ets a Rússia, a part de veure els partits de futbol del Mundial, què has visitat?
Bueno, doncs hem estat molt pel centre aquests dies. Vam arribar fa 4 dies. Tampoc hem tingut gaire temps de tombar-la gaire. Però sí que vam agafar el bus turístic, vam fer la ruta pel centre, la plaça Vermella, i bàsicament tots els monuments més històrics de Berguí, el Kremlin, el que és la zona del Kremlin.
Has notat si els preus, ara que és època de Mundial aquí a Rússia, han pujat, si tot és més car?
No sé si han pujat, perquè, bueno, clar, no he vingut en una altra època. Però tampoc és el que sigui algo prohibitiu. Els preus estan, crec que, i amb una miqueta, quan mirem les cartes i això, la majoria estan en ruts, o sigui que no les han canviat a l'anglès, pujant els preus, per lo que sembla, no sé. Ja. Jo vaig bastant igual.
Escolta'm, sí, David, quin és el teu pròxim destí després d'aquest Mundial de Rússia? Ja ho tens preparat?
Doncs, bueno, ens està encantant tant el Mundial que el que està bastant clar que anirem al pròxim de Qatar.
A Qatar?
Tenim bastant clar. Sí, almenys d'aquí 4 anys, però segurament que entremig hi haurà alguna semifinal de Champions, alguna coseta.
La final de la Champions d'aquest 2008-2019 serà al Wanda Metropolitano, t'agafarà a prop.
Sí, aquesta potser prestarà de veure, a veure com ho tenim.
Va, abans de marxar, fes les teves apostes pel Mundial, qui el guanyarà?
No sé, jo sempre he apostat des del principi per Brasil, que em sembla una de les fortes i favorites, i si no, voto per Croàcia o Bèlgica. Són les revelacions.
Molt bé, David Domènech, moltes gràcies per atendre'ns avui al suplement i que vagi molt bé aquest Mundial.
Moltes gràcies, una abraçada.
Hi ha mil maneres de viatjar i avui al suplement descobrim formes peculiars de fer turisme. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Champs-Élysées. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Esther Selma, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Xavier Sester, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I Josep Massalles, bon dia.
Bon dia.
Tots vosaltres teniu formes peculiars de fer turisme. Ara les descobrirem, però abans, quan visiteu París, aneu a veure la Torre Eiffel?
Sí. Ja no.
Sí? No?
No,
ja,
Xavier?
Ja està vista.
Ja l'has vist, no?
Sí, sí, no cal tornar a pujar.
Vosaltres necessiteu tenir objectius quan aneu a viatjar?
No necessàriament. Però, bueno, en principi, diguem, la meva afició és un objectiu determinat, però en general també viatjo per altres motius. No és només l'específic que parlem avui.
Esther?
Nosaltres, sí, ens preparem els viatges, també forma part del viatge, la preparació. Anem amb uns objectius concrets, que després, si no podem complir, no es compleixen. I, a part, doncs, visitem les ciutats a través de la nostra afició.
Com ho fas tu, Xavier?
Home, el gruix de viatges sí que tenen un objectiu, en el meu cas és anar a veure òpera. Hi ha altres viatges que no cal anar a veure òpera, però jo sempre dic que si una ciutat no té un teatre d'òpera és que
ja
no val la pena anar-hi.
932017474. Obrim telèfons, volem que ens expliqueu com feu turisme. Només visiteu illes, heu provat totes les muntanyes russes d'Europa, seguiu un grup de música, us heu passejat per mig món seguint aquest grup de música, expliqueu-nos-ho al 932017474. I nosaltres volem començar aquesta ruta fent turisme a un lloc on la majoria de gent intentem anar-hi el mínim possible.
I no estava muerto, no, no. I no estava muerto, no, no. I no estava muerto, no, no. Estava tomando caño, lere, lere, lere.
Esther Selma, quants cementiris has visitat?
Doncs mira, jo calculo que la meva parella i jo hem visitat uns 1.200 cementiris.
Són moltíssims.
O sigui que tu quan vas a una ciutat busques el cementiri, eh?
Sí, sí. A veure, hi ha certa explicació.
A veure.
La majoria d'ells són a Catalunya, que n'hem visitat uns 900 i pico, perquè estem inventariant, juntament amb l'Observatori del Paisatge, els cementiris de Catalunya.
Comptant que hi ha 941 municipis, si no m'equivoco,
els has
Catalunya...
Els gairebé tots?
Gairebé els has vist tots.
Bueno, jo no parlo de municipis, jo parlo de pobles. Mm-hmm. Hi ha pobles que tenen dos,
clar,
tres cementiris, perquè n'hi ha que són els vells, que ja no s'usen, mm-hmm. i tal. Però a part d'això, també hem visitat molts cementiris a Europa, Eslovènia, Àustria, Luxemburg, Portugal, Itàlia, que tenen molta, molta tradició.
Perquè als cementiris hi ha art.
Hi ha patrimoni, hi ha art i història i societat. I és això el que nosaltres anem a buscar.
Patrimoni, art, història i societat.
Patrimoni funerari sí que és art. Hi ha molta escultura, arquitectura, vitralls, forja, obres d'artistes molt reconeguts. Però en un cementiri tu també pots anar a buscar tombes de personatges coneguts, com el típic de Père Lachaise a París, no?, que es va buscar el...
Sí, tant.
De fet,
Morrison, hi va veure Machado...
Sí, o Machado Colliure, o...
De fet, sí. Quan es visita un cementiri, normalment per fer turisme, el més habitual és això, no?, buscar alguna figura il·lustre que està enterrada allà.
Sí, ho fa molta gent. És una part de fer turisme de cementiris. Però nosaltres, bàsicament, anem pel patrimoni funerari, que és el que ha quedat, que és les tombes, no?
Uh-huh. I què hi veieu, què hi trobeu, què us agrada de les tombes?
L'art que hi ha, i sobretot també nosaltres després també anem als arxius i busquem la història dels cementiris. Hi ha històries molt curioses, no macabres, no tenen per què ser. I hi ha coses divertides també, epitafis molt divertits.
Per exemple, en recordes algun d'epitafi?
Sí, bueno, un que hi ha al cementiri de Montjuïc, que és el cementiri més, jo diria, més maco de Catalunya, però n'hi ha d'altres preciosos, que posa, diu, aquí cria malves un herbolari. Sí, aquest senyor suposo que era herbolari i va voler aquest epitafi. No és que sigui divertit, però és tendre, no? És bonic.
Però, per exemple, tu quan expliques, no, el fet de que has anat a tants cementiris, clar, això d'alguna manera sorprèn a la gent quan ho expliques o no, què et diuen?
Bé, primer la gent els estranya que t'agradi el tema dels cementiris, però després veus que hi ha moltíssima gent. Si no m'equivoco, per exemple, només aquí a Barcelona, cementiris de Barcelona munten moltes activitats i, si no m'equivoco, cada any passen per allà 10.000 persones a visitar els cementiris, a les visites que organitzen i els concerts que fan i tot. O sigui que hi ha molta gent que fa.
Del món dels morts passem al món dels vius. Xavier Sasté, tu ets crític musical i pràcticament tots els viatges que fas són per veure òperes, ens ho deies abans.
Sí.
És així?
Així és, així és.
Quants teatres d'òpera has visitat?
Doncs he calculat uns 70 d'uns 14-15 països diferents.
Te'n falta algun?
Me'n falten uns quants. Pensa
algun
que
de rellevant?
Sí, he estat a Rússia, però els dos teatres principals de Rússia, que és el Kirov i el Bolshoi, doncs quan hi he anat estan tancats perquè era l'estiu. Llavors és allò d'intentar buscar l'època...
I hauràs de tornar,
estic...
no?
I haig de tornar,
Caram, i a Sydney l'has vist, el de Sydney?
No, tan lluny no he anat. M'he mogut més per Europa i Nord-Amèrica, sobretot.
Tu has arribat a no dormir per veure funcions d'òpera?
Sí, i tant. Això. Ara no tant, perquè ja tinc una edat, però sí, de jovenet sí que, per exemple, a Madrid, quan no hi havia AVEs, doncs anaves amb autobús, passaves un munt d'hores, anava a veure la funció, i s'acabava la funció, tornava a l'autobús nocturn, i arribava i m'anava a treballar el dia següent. Perquè hi havia una funció que m'interessava molt per l'obra, per l'artista o per qui fos, i jo s'havia d'anar a veure, i bé, la millor opció.
Però anar a veure òpera, que pot ser l'edifici, per exemple, de París, implica sempre veure una òpera o pots anar a visitar l'edifici i no veure cap funció, diguem.
Si no hi ha funció, també visito edificis. Mm-hmm. Per exemple, el Colón de Buenos Aires, un dels teatres més monumentals de Sud-amèrica, vaig estar a Buenos Aires, però justament els dies que jo hi era no hi havia funció. Estava per un altre viatge de feina, però sí que vam aprofitar per fer la visita de l'edifici, perquè realment val molt la pena. O sigui, si no hi ha òpera i està el teatre per visitable, el visito.
Deixa'm recordar, Xavier, els oients que ens poden trucar al 93201-7474 perquè ens expliquin si ells viatgen també de formes peculiars o amb objectius concrets com els dels nostres convidats. De moment hem vist que hi ha gent que viatja buscant cementiris i el Xavier que viatja buscant òperes o grans cases, grans espais on s'hi canta òpera. Hi ha gent que segueix un cantant en concret, també, Xavier.
Sí, hi ha aficionats de seguidors de cantants, dels grans divos, sigui el Domingo, sigui el Carreras, avui en dia, doncs, per exemple, del Jonas Kaufman o de l'Anne Trepko, que són els divos més en voga, que bé, sobretot, això es nota quan venen a casa nostra, sempre ja veus que, quan, jo recordo concerts al Carreras, al Palau, que hi havia com tot un estol de públic femení de certa edat, estranger, que venien totes allà.
Un grup d'àvies angleses, per exemple.
Angleses, d'Austràlia, d'Àustria, de tot arreu, que li portaven regals a l'escenari, era una cosa com una mena de...
Com si fossin les Believers?
Sí, totalment.
Però del Carreras?
Del Carreras, sí.
Que bo!
Tots els grans divos tenen aquesta colla de fidels seguidors que els segueixen a tot arreu.
Tu has vist 20 muntatges diferents d'una mateixa òpera.
Sí.
Caram.
Sí. Hi ha algunes hi ha òperes que són de molt repertori, que les veus molt perquè les fan a tot arreu, però hi ha una òpera que m'agrada molt, que és Els Troians de Berlioz, que a tot arreu on es fa, doncs intento veure. He vist com uns 20 muntatges diferents. I aquesta temporada he aconseguit una fita somiada, que l'he vista dos dies seguits en dos teatres diferents.
De veritat?
Vaig anar a Nuremberg i a Dresden, coincidia que feien dos produccions diferents de la mateixa òpera, jo que m'hi vaig anar allà, i com que els trens a Alemanya funcionen de meravella, doncs d'un teatre me'n vaig anar a l'altre.
Però et deus saber la funció de memòria.
Sí, però també es disfruta més. Però sempre és diferent, el teatre sempre és diferent, els cantants són diferents,
el muntatge, l'escenografia...
Sempre hi ha coses noves.
És la gràcia, no?
Aquesta és la gràcia de l'art en viu.
Clar, tu has vist centenars d'òperes i segurament, n'estic segur que deus tenir moltes anècdotes, com per exemple la de l'Escala de Milà. Què va passar?
Aquesta va ser sonada. Aquells dies que pots dir que jo hi era, no? El Roberto Lanya, que és un dels divos actuals, doncs cantava Aida. No era l'estrena, era la segona o la tercera funció. I el tenor, el Radamés Teonari, al començament. Va cantar l'ària, va haver aplaudiments tímids i alguna mena de protesta, algun bu així. El senyor es va liar una mica de tangana, però tampoc res de l'altre.
Per què vols dir tangana?
No, que la gent a favor i en contra, no? Diguéssim, l'òpera té...
Això encara passa, l'òpera?
Aquesta també és l'altra gràcia, aquesta part passional, no?, de discussió entre aficionats. Doncs el senyor es va enfadar i va sortir de l'escenari.
Quan a mitja funció?
Sí, però és que portaven 10 minuts de funció. I havia de continuar cantant. Surt la mezzosoprano, que havia de cantar davant d'un senyor, i aquell senyor no hi era. I al cap d'un moment surt un altre personatge, vestit amb texans i camisa negra, i tothom va dir, qui és aquest? I va començar a cantar.
Era el substitut.
Però que no estava preparat, evidentment, no?
Hauria d'estar preparat. Coneixent el tenor, el teatre, devia pensar, senyor substitut, però estigui a punt per si un cas. Però, clar, tan a punt que no estava vestit. I fins que no va haver l'entreacte, no va poder sortir el director a explicar, i fins després de l'entreacte no va sortir el senyor ja guarnit i vestit. Però, clar...
El senyor substitut,
l'Alanya no se'l va veure més.
I ara que em deies aquestes tanganes que es munten i crítiques entre gent a favor i en contra dels cantants, notes també que és diferent segons el país on vagis a veure l'òpera i escoltar-la?
Sí, els públics són molt diferents. Normalment al sud, a Barcelona, a Itàlia, són més passionals, són més vocals,
criden més.
Alemanya i Àustria també, sobretot al sud, a Múnich i Viena, són públics que aplaudeixen moltíssim i poden estar minuts i minuts aplaudint. En canvi, els públics nord, per exemple, el públic d'Amsterdam és molt curiós perquè al cap de 5 segons tots es posen drets aplaudint, a la qual cosa dius, quina és la diferència, que t'hagi agradat molt o no, si sempre te poses drets. I els anglesos són molt sorollosos d'entrada, però curts.
Són com un pet.
És un espatec molt fort, però
baixa el taló
i s'acaba de seguida. Sí, és com, ai, no, una mica més, no? Però per mi, per públics, a part d'això del públic mediterrani, el públic de Viena i el públic de Múnich és dels més generosos.
Descobrim ara el turisme astronòmic. Josep Massalles, tu has recorregut mig món buscant eclipsis, aurores boreals... Sabries dir quants països has visitat?
No els tinc comptats, però per veure eclipsis, uns 25.
25 països buscant eclipsis.
Buscant eclipsis, altres, per altres motius, però no només... Clar, diguem, el turisme astronòmic, o quan parlem de si jo viatjo per temes d'astronomia, l'objectiu que tu parlaves, és buscar esdeveniments astronòmics singulars. O sigui, no només eclipsis, no també aurores boreals, o buscar el trànsit de Venus, per exemple, aquest és el més singular que he fet a la vida, o, per exemple, les aurores boreals...
Què buscaves de Venus, perdona?
El trànsit de Venus. El trànsit de Venus és, per exemple, el Cook va anar a Tahití el 1769 a buscar, a veure... com Venus transitava davant del Sol. Això és un fenomen molt estrany que va passar aquí a Catalunya, el vam veure el 2008, el 2012, i ja no es veurà fins al 2117, crec que és.
Que ja no hi serem.
Per tant, és una ocasió que o vas a veure el trànsit de Venus, en aquest cas, que vaig anar a Creta, o no el veus mai a la vida. No?
Quants eclipsis has vist?
33. He vist 33, el que passa que...
Déu-n'hi-do.
Sí, uns quants.
Són uns quants, sí.
Sí, crec que és un bon rècord. Com a mínim a l'estat. Però són... Hi ha qui et porta 50.
Però parlem d'eclipsis totals.
Totals. De totals en porto 25. Entre totals i anulars, que són totals, però que el disc no ha arribat a passar totalment, són 17 totals i 8 anulars. I després porto 8 parcials, que els he vist aquí a Catalunya.
Sí, i en recordes algun d'especial?
Molts, molts. Però ara parlàveu del Mundial, m'ha fet gràcia, perquè he recordat una anècdota, que estàvem a Rapa Nui, ahir a la Pasqua, que l'illa de Pasqua era molt difícil accedir, i per tant només vam accedir unes 4.000 persones perquè no hi ha prou infraestructura. I estàvem veient l'eclipsi en el moment just que l'Iniesta marcava el gol.
Ostres!
Del Mundial del 2010. Ja em fa gràcia, perquè...
Per aquí... tant, no vas veure el gol, o sí, l'estaves escoltant?
No, òbviament no el veia. No, i aleshores els carabiners xilens que estaven allà, i que estàvem uns centenars de persones allà a la zona, al costat dels Moais, que veiem l'eclipsi, es... sorprenien moltíssim que nosaltres no tinguéssim cap interès amb el futbol i estava guanyant amb el gol d'Iniesta, i nosaltres no ens preocupava res.
Quan...
I estàvem preocupats pel tema, que estem preocupats que per l'eclipsi, per l'observació de l'eclipsi, pel gaudi de l'eclipsi. Però jo us dic, no és només eclipsi...
Però què és el gaudi de l'eclipsi?
A veure, és un fenomen singular astronòmic, o sigui, tu imagina't, no has vist mai que el Sol se'n va.
Però quan ja n'has vist 5 o 6...
Bueno, però és com les òperes, vull dir que tu parlaves com els cementiris, tots són diferents, i les òperes són diferents, les muntanyes són diferents,
els eclipsis són diferents. I els eclipsis també són
diferents. Són diferents, i jo et podria distingir qualsevol dels eclipsis que he vist per la corona, quina és un eclipsi i un altre.
Si tu veiessis una foto de l'eclipsi que vas anar a veure a l'illa de Pasqua, sabries que és aquell.
Sí, per descomptat. Bueno, però igual que el company, el Xavier, podria saber quin és el tenor.
Una òpera potser és més evident que cada funció és diferent, però en canvi un eclipsi no sembla tan evident que hagi de ser tan diferent.
Té una singularitat. La corona és diferent depenent de l'activitat solar, també depenent de les condicions meteorològiques, d'on el veus, de l'entorn, de si hi ha animals o no hi ha animals, que el comportament dels animals és diferent en un lloc o en un altre, de les persones, però a part d'aquesta part més, diguem, biològica, la part, diguem, astronòmica, són diferents. Es poden veure diferents. Però també hi ha altres aspectes astronòmics que també val la pena, no només els eclipsis.
Per exemple, les aurores boreals, que deies abans.
O, per exemple, visitar països on pots veure el cel. Aquí a Barcelona no veiem el cel. O sigui, jo sempre recordo que fa 50 anys veia la Via Làctea des d'aquí mateix, des de la Diagonal, podríem veure la Via Làctea, i aquí no podem veure res. Per tant, t'has d'allunyar d'Europa per veure el cel.
Però pots anar a la Vall d'Aran i veure el cel.
A la Vall d'Aran, però poc, perquè tens la llum de Barcelona, la de Toulouse, tens molta llum. Per veure una Via Làctea en condicions, t'has d'anar a 500 quilòmetres de qualsevol població. I, per tant, ara exagero, però aquí a Catalunya tenim el Montsec, tenim Àger, però si tu vas amb el Montsec i tu vas a Namíbia, la diferència és...
A Namíbia sí que s'hi veu bé el cel.
Sí, per descomptat. Però et podrien dir Namíbia, Zàmbia, Xile, els observatoris on són posats. Estan a l'illa de la Palma, estan a Atacama. Per tant, també és un motiu de viatjar a aquests observatoris o a viatjar a llocs on el cel... el podem veure.
Però és molt diferent el cel de Namíbia. O sigui, entenc que el cel és totalment diferent que el de Barcelona. Però què té?
Constel·lacions diferents. Tu pots veure els núvols de Magallanes, pots veure la Creu del Sud, o pots veure diferents constel·lacions que no pots veure des d'aquí, des de l'hemisferi nord. Però a banda d'això, tens un cel que no té contaminació lumínica. I aquest és l'aspecte fonamental.
Deixa'm saludar al telèfon la Sònia Graupera. Bon dia, Sònia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Tu vas sempre en hotels de 5 estrelles, oi?
D'hotels de 5 estrelles, gran luxe, sí.
Ara ens ho expliques. Sònia, això és la millor feina del món.
Bé, és una... Però és feina al cap i a la fi,
És Però com pot ser una feina?
Sense dubtar-ho.
Però si la teva feina és anar a provar hotels de luxe?
Sí, jo intento esbrinar quins són els millors hotels de cada ciutat per després poder-los recomanar o no. I no em paro només als hotels de 5 estrelles, perquè, per exemple, un Sheraton o un Hilton també són 5 estrelles, però no és el meu target. El meu target són hotels de 5 estrelles únics i especials i també alguns boutiques. No tots estem fets per anar a hotels de 5 estrelles, sinó també recomano hotels boutiques que puguin ser de 100 euros o un preu similar, on tothom podria anar i són Graupix approved.
Però, per exemple, què hi trobes tu en un hotel de 5 estrelles amb experiències úniques?
Home, doncs ha de ser especialment amb el servei perfecte, ha de tenir les instal·lacions mínimes, que vol dir tenir un bon spa, tenir algun restaurant, si pot ser amb estrella Michelin millor, la decoració i els metres quadrats de l'habitació han de ser suficientment grans. O sigui, ha de tenir una sèrie de coses que no és que te'l fan diferent. Hi ha una cosa que jo en dic també l'efecte wow. Que això, quan entres o quan tens alguna cosa especial en aquell hotel, et fa dir, ostres, aquest hotel val molt la pena i m'ha impactat.
Un hotel de 5 estrelles ha de poder tenir jacuzzi a l'habitació?
N'hi ha que en tenen, però no té per què ser una cosa obligada.
I si no te'l poden omplir a les 12 de la nit, tu diries que
sí,
és un mal hotel de 5 estrelles?
Sí que m'he trobat amb alguns hotels, especialment resorts asiàtics, que al tornar a l'habitació després de sopar m'he trobat la banyera, que normalment són macrobanyeres,
sí,
amb pètals de roses o amb flors de la zona, ja tot posat, i amb espalmetes, perquè després, quan arribis del sopar, com deia, puguis fer un bany i ja entres relaxat a dormir.
I amb un assecador d'ungles, també.
Sí, també. Hi ha assecadors d'ungles als Peninsula Hotels. M'he trobat assecadors d'ungles. Tu poses les ungles allà i això segur que les noies m'entendreu.
Mira, abans el Josep ens explicava que ell va anar a veure un eclipsi solar a l'illa de Pasqua.
Sí.
Tu també hi has trobat un hotel de luxe a l'illa de Pasqua.
Jo he estat dues vegades a l'hotel Explora, a l'illa de Pasqua, que és el millor hotel que hi ha a l'illa i és espectacular. Anar a l'illa de Pasqua és màgic. Et dona unes sensacions úniques i, a més, com
el Josep
sabeu,
riu i diu que sí.
A 5 hores i pico de distància de la Terra, o sigui, del continent. Per tant, és el que deia en Josep, crec que es diu.
Sí.
El cel és espectacular.
Ràpidament, en 15 segons, què és un menú de coixins?
Un què, perdona?
Un menú de coixins.
Un menú de coixins és un menú que et deixa triar diferents tipus de farciment del coixí, sigui de plomes d'ànec, d'altres coses, saps? Però que són tipus de coixins més durs, més tous, etc.
Sònia Graupera, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns i continua viatjant en aquests hotels tan xulos.
A vosaltres. Em podeu seguir a Twitter a Graupix o a Instagram a Luxe Graupix.
Molt bé.
Totes les coses.
Perfecte, vagi bé. Esther Selma, Xavier Sester, Josep Massalles, gràcies per venir avui al suplement i explicar-nos aquestes maneres tan peculiars i segurament tan divertides i tan emocionants
i també, tan diverses,
de viatjar, buscant cementiris, buscant eclipsis i buscant teatres d'òpera. Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.
Des de les 6 del matí i fins a la 1, el suplement.